Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en protesta per l'operació que la Guàrdia Civil ha fet avui. Els agents, recordem-ho, han escorcollat la seu d'Òmnium Cultural en una inspecció que continuava aquesta mateixa tarda durant la concentració. Ha estat detingut un alt càrrec de la Generalitat, el secretari de Difusió, Antoni Molons, que ha quedat en llibertat amb càrrecs. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat que els membres de l'entitat no es quedaran quiets davant la persecució política, ha dit, i els intents de criminalitzar-la. D'altra banda, el govern de Suïssa ha assegurat que no hi ha cap base per detenir Carles Puigdemont i Meritxell Serret, que tenen previst viatjar a Ginebra aquest cap de setmana per participar en actes públics sobre la qüestió catalana. Poques hores abans, avui mateix al matí, la Fiscalia de l'Estat havia demanat al Ministeri de l'Interior que consultés el govern suís sobre la possibilitat de detenir i extradir tant Puigdemont com Serret. Canviem de qüestió. El Congrés dels Diputats ha tirat endavant el tràmit per derogar la presó permanent revisable. Les esmenes a la totalitat de PP i Ciutadans per endurir la seva aplicació han quedat rebutjades en el debat d'aquest matí. Hi han votat en contra 178 parlamentaris, els que sumen PSOE, Units Podem, Esquerra Republicana, el PNB, el PDeCAT, Compromís, Nova Canàries i Bildu. El titular del jutjat d'instrucció número 5 d'Almeria, Rafael Soriano, ha decretat avui presó provisional comunicada i sense fiança per a Ana Julia Quezada, la dona de 43 anys, presumpta autora de la mort de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys, al qual se li havia perdut la pista el 27 de febrer a Níjar i que va ser trobat mort aquest diumenge. En plana cultural, 6 creadors i 4 entitats de Catalunya veuran reconegut el seu talent i la trajectòria en l'edició 2018 dels Premis Nacionals de Cultura atorgats pel Conca, que s'han fet públics avui. Entre els 10 guardonats hi ha l'escriptor Valentí Puig, l'il·lusionista Hausson i la Fundació Festa Major de Gràcia. I us expliquem ràpidament que la parròquia Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona prepara ja per aquest diumenge l'última de les 4 conferències quaresmals. El ponent serà en aquesta ocasió l'arcabisbe de la diòcesi de Panamà, José Domingo Ulloa, anfitrió de la propera Jornada Mundial de la Joventut. Ulloa serà present demà en el programa El Mirador de l'Actualitat i dissabte en l'Espai dels Joves Ens Fem Sentir. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Cursa solidària d'Entre Cultures. Corre per una causa, corre per l'educació. El 15 d'abril al Parc Agrari del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat. Inscriu-te a correperunacausa.org. Més de 1.000 nens i nenes tindran accés a l'educació a Sudan del Sud. Comptem amb tu. Corre per Entre Cultures. Corre per Sudan del Sud. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatja a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvàlua. Després de la taula rodona amb dones, tornem i també tornem a estar rodejats de dones. Avui per parlar del treball a la maduresa, en concret per treballar més enllà dels anys dels 50 anys. Ho farem amb la Laura Rosillo, que ja és especialista en Age Management, i també a l'hora de la tertúlia amb la Montse Herrera, mediadora i terapeuta, amb la Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, i amb la Mireia del Pozo, la gerent del CES i també advocada. Com sempre, el Plusvàlua ja saben que és una realitat gràcies al suport de l'obra social de la Caixa, una fundació que és la més gran d'Europa i que és, sens dubte, l'ànima social de la Caixa, una obra social que està compromesa tant amb la gent, amb les ciutats, com amb totes les comunitats. Dit això, comencem el Plusvàlua, un programa que ofereix cada dijous al Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Ràdio Estel. Saludem a la Laura Rosillo, ella és especialista en Age Management. Laura, molt bon vespre.
Bon vespre.
Si et sembla, comencem amb la primera pregunta. Jo vull que m'expliquis què significa això d'aquest especialista en Age Management. Què és Age Management?
Doncs mira, té a veure amb la gestió de l'edat. Quan parlem de diversitat, normalment la gent parla de sexe, parla de, bueno, de gènere, parla d'ètnia, parla de religió, però se n'oblida d'una altra diversitat, que és la diversitat de les edats. Jo a la que em dedico, justament, és a la gestió de l'edat.
Mm-hmm. I en quin sentit? Com es gestiona l'edat? Doncs, a qui ajudes tu, diguéssim?
Sí, fonamentalment dins de l'empresa. A veure, en aquest moment està passant una cosa molt curiosa, i és que encara que a Catalunya som el doble els més grans de 50 anys, resulta que quan arriba més gran, el doble que els menors de 18, mm-hmm. El doble de persones...
Hi ha dobles persones de 50 que totes
que menors de 18.
De 0 a 18 anys.
Exactament. Encara que això el que vol dir és que som la nova majoria, resulta que a les empreses comença a haver-hi el que es diu edatisme, o sigui, mm-hmm. discriminació per edat. Aleshores, jo el que treballo o intento treballar és que aquesta discriminació per edat sigui la menor possible o s'extingeixi, o sigui, sensibilitzar les empreses de que el talent madur és absolutament necessari pel desenvolupament de l'empresa.
Una persona madura treballa durant molts anys i té una experiència. S'està perdent el talent i l'experiència de moltes persones?
S'està llançant a les escombraries. Perquè són els primers afectats pel zero, absolutament els primers afectats, perquè quan tens més de 45 anys és pràcticament impossible que et tornin a contractar amb una empresa si estàs a l'atur, i per tant és un drama que tenim a sobre de la taula, que a veure com resolem.
Mm-hmm. Passa tot arreu igual o és una cosa específica d'Espanya? A la resta d'Europa, Estats Units, jo països crec... occidentals?
A veure, hi ha llocs que és més greu i altres que no és tan greu. A tot arreu estan molt preocupats justament per l'envelliment de les plantilles, ara que estem parlant de treball, no? L'envelliment de les plantilles és un fet a tota Europa. Quan més al sur, menys problema. Quan més al nord, més problema, lògicament. I una de les coses importants és que hi ha països que s'estan preocupant i molt i que estan prenent mesures justament de desenvolupament del talent madur, i en països que encara no estan sensibilitzats. És el cas del nostre, no estem sensibilitzats, amb què, afortunadament, la gent és molt més longeva que fa uns anys i, a més, està envellint. L'alternativa és molt pitjor, eh?
Mm-hmm. Laura, què li diries a un empresari per convèncer-lo que no pot prescindir d'una persona de més de 50 anys? Què té una persona de 50 anys que no té una persona de 20? El de 20 té més, més joventut, més ganes de treballar, potser, més...
Són tòpics, tot això.
Mm-hmm.
Tot el
Anem
tema...
a desmuntar tòpics, llavors.
Són tòpics, això és... L'exaltació de la joventut és una... té a veure amb el segle XX, fonamentalment amb el segle XX. El segle XXI serà un segle sènior. Serà un segle sènior, i aleshores el sènior que aporten fonamentalment, jo crec que dos coses fonamentals. Una és una xarxa de contactes. El pas del temps, una de les coses que et fa és que...
Això una persona de 18 no en té.
Efectivament. I una altra cosa que té és que pot aterrar, pot posar a terra el que són les grans idees que potser sí tenen la gent d'altres generacions. No?
Mm-hmm.
O sigui, el que sí que pot fer és dir, aquesta meravellosa idea que tu has tingut, si la baixem a terra, es pot desenvolupar d'aquesta manera. Això es guanya amb l'edat. Quan tens 18 anys, tu pots tenir una idea fantàstica, però no tens encara les eines justament per posar en peu el que és no una idea, sinó una empresa,
mm-hmm.
que és una altra cosa, o un projecte.
Mm-hmm. No tens tampoc el bagatge, l'experiència, no?, per poder tirar tot endavant. Mm-hmm. S'aposta massa pels joves avui en dia?
A veure, hi ha una contradicció molt curiosa, i és que joves n'hi ha 4. El tema dels millennials, que ha estat tan de moda i que tothom els vol, perquè doncs, sí que és cert, que és una generació superpreparada, és una generació que... per primera vegada jo crec que té doncs, tots els requisits per afrontar el futur, diguem-ne, són 4. Resulta que una de les coses curioses és que no es cau amb la idea de que som la majoria, els més grans de 50 anys, i que el que es tracta és de transformar-nos a nosaltres, no d'anar a lluitar pels 4 joves que queden en el nostre país, perquè la meitat s'han anat i l'altra meitat, doncs, fruit de la baixada de natalitat, doncs és un bé escàs.
Mm-hmm. Però, sens dubte, els més grans de 50 anys són els que ocupen sempre els càrrecs directius. O el més habitual?
No, comença a no ser cert, tampoc. Comença a una de les problemàtiques que comença a aparèixer a moltes empreses és justament el fet que és molt difícil que una persona de 50 anys tingui com a cap, o sigui, ho porti bé, vull dir, a una persona de menys de 35. I està començant a passar en molts llocs.
I no es porta bé, això?
O es porta fatal.
La gent de 50 anys no entén que tinguin un jefe de 35.
Ni els de 35 tenir que dirigir a un de 50. O sigui, el problema és... A veure, mira, hi ha una cosa molt curiosa que també passa a les famílies.
Però el de 35 està més preparat que el de 50.
Bueno, té altres... O sigui... No parlem mai de competència, mm-hmm. parlem de, justament de cooperació. O sigui, coses que té el menor de 35 o el menor de 45 no les té efectivament el més gran de 50. Aleshores, per què no convivim? Per què no ens complementem? Per què mm-hmm. no juntem els esforços en comptes d'enfrontar-nos i en comptes d'entrar en competència? És una bajanada absoluta entrar en competència amb els joves. Jo no vull competir amb els joves. Jo sé altres coses, sé fer altres coses. Tinc experiència amb altres coses diferents.
I una persona madura també pot aprendre d'una persona jove.
A veure, una de les coses que està claríssima, el cervell és una cosa molt plàstica. Vull dir, jo puc aprendre al llarg de tota la meva vida, dels joves i dels grans, de tots, absolutament de tots. Perquè és un altre tòpic, un altre tòpic, el fet de que hagin estudiat més, tinguin moltes més coses a ensenyar-me. Vull dir, jo puc aprendre de qualsevol company
però
de treball.
No em refereixo més als temes d'estudis, sinó temes que entrarem a parlar de tecnologia.
De tecnologia. Sí, de tecnologia parlo. De tecnologia parlo. Mira, jo treballo moltíssim al tema de la transformació digital de les empreses i tinc 62 anys. Estic absolutament digitalitzada. És un altre tòpic, un altre tòpic. Resulta que en aquest moment el 40% de
les... Però a mi, jo que tinc gairebé 40, em passa que tinc aplicacions que no sé fer servir. Sí, que apareixen i diuen, aquesta aplicació com va? Que és per gent de 18 anys.
Però que segurament no serveixen per res.
Bueno, però estan allà i, saps? I per, sí. Allà estan.
A mi no em preocupa en absolut. O sigui, ja, jo, a mi el que em preocupa és saber manegar el que són les habilitats digitals dins del treball col·laboratiu, dins de l'empresa. A mi el que em preocupa és com fer servir la tecnologia a favor de l'eficiència i de l'eficàcia dins de l'empresa, però com funciona Snapchat, m'és igual.
Aquesta la que no...
Efectivament, no, ja ho no, sabia.
No,
ho sabia.
A veure, sé com va, però vull dir que mi cosa m'està costant d'averiguar com funciona aquesta aplicació. Sort que ja estàs apareixent, que tothom s'està anant cap a Instagram, que la domino, aquesta.
Sí, exactament. A veure, aquesta és una altra que hem de començar a pensar. De tota la tecnologia, quina és la que ens ajuda a fer el treball més fàcil i quines són que purament de diversió, d'entreteniment o del que vulguis, no? I distingir això és important, perquè la gent jove és molt hàbil a fent servir el mòbil, efectivament, però quan tu entres en una empresa i comences a treballar temes de treball col·laboratiu, de treball en equip...
Que són molt individuals, els joves.
Bueno,
no
tot.
Saben treballar en equip.
Jo no vull mai generalitzar
però
no
parlo en global.
Mira, hi ha una cosa que per mi sí que és important generalitzant. Són més iguals els joves que els grans. Una cosa que fa l'experiència és que t'individualitza. Tu, cada persona té la seva història. Per tant, quan tu parles del millennial, sí que sóc capaç de dir que tenen una sèrie de característiques comunes, però a la que començo a pujar d'edat, això és impossible. Cadascú de nosaltres té una història diferent i, per tant, una altra riquesa dels més grans de 50, que som molt individuals i, veritablement, aportem una riquesa individual molt més gran, segurament. A veure, a mi ja em passava igual, als 18 anys. Jo volia ser com tota la meva pandilla, com tota la gent que m'envoltava, no? Volia vestir igual, volia les mateixes coses. A la que he anat creixent, jo he anat desenvolupant aficions molt pròpies meves. El meu entorn és diferent de l'entorn d'una persona de 50 anys que tinc al costat, etc etc. Quan més creixes, més t'individualitzes, més et diferencies com a ser humà.
Mm-hmm. Aquesta generació de més enllà dels 50 s'ha adaptat bé als canvis? Perquè hi ha hagut molts canvis. El món s'ha transformat d'una manera... Bueno, des dels anys 80 ràpid, però és que els darrers 20 anys, des dels anys 2000, ha estat brutal.
Jo tinc una teoria. Només existeix el present. Per tant, estem adaptats, lògicament. O sigui, el que...
Però hi ha gent que li costa encara.
Que li costa què?
La tecnologia. Li costa que no entén... que no saben enviar un WhatsApp.
Hi ha gent que no l'he trobat.
Pues jo m'he trobat gent que li costa, que no acaba d'entendre la utilitat del WhatsApp, que prefereix trucar quan molta gent avui en dia doncs es mou per aquestes xarxes socials.
Mira, jo crec que és una qüestió de necessitat.
Potser no ho necessiten.
Sí, exactament. És una qüestió de necessitat. Mira, l'altre dia, que em van robar el mòbil, estava a la botiga i hi havia una senyora molt gran, molt més gran que jo, que ja es diu, ¿vale? molt gran...
Que tampoc ets tan gran, eh?
Bueno, Déu-n'hi-do. Ho reivindico, eh? Reivindico, escolta, que jo porto molta història a sobre i és fantàstic, és meravellós. Però hi havia una senyora molt més gran que jo que amb el mòbil a la mà li deia al dependent que no sabia què li passava al mòbil i que no anava. I el jove va agafar el mòbil, va mirar i és que havia, sense adonar-se'n, li havia tret el so.
Uh-huh.
Vale? Una cosa és això, que és una qüestió mecànica. I una altra cosa és que si aquella senyora necessita parlar amb el seu fill, entra a una botiga i li diu què li passa a aquest bitxo, què li passa a aquesta màquina, li arreglen i parla. El que vull dir és, tu t'adaptes quan necessites alguna cosa. Si no la necessites, per què t'has d'adaptar? Mm-hmm. I ho dic en sèrio. Perquè aquesta és una altra. O sigui, aquesta reivindicació del consum de tecnologia tan gran que tenim, a mi em sembla que és un sarrampió, que ja passarà. Per què hem d'estar tot el dia connectats? Per què hem d'estar tot el dia a sobre de la màquina? Doncs a mi em sembla molt bé, per exemple, tinc molta gent de la meva edat que diu que no vol estar a Facebook. I mira que Facebook és una xarxa de gent gran, de
sí,
gent madura.
Sí,
de
ja,
gent madura.
No, els jovenets no estan a Facebook,
per
ja.
Per això, per això. Però que no vol estar. I és una decisió personal i a mi em sembla molt respectable. O sigui, tenim tota la tecnologia al nostre abast i jo decideixo, perquè sóc un ser humà lliure, que jo aquí sí que vull estar, però aquí no vull estar.
Però l'adaptació no us costa més? Quan ens anem fent grans, si em poso també en el sac, eh?
És un tòpic.
I poso l'exemple de Snapchat, que em va costar saber com anava aquesta aplicació quan la gent de 18 anys la utilitzaven d'una manera...
Vale, saps el que fa Snapchat, diferent d'Instagram? Et posa un nas de gosset, vale? Tu vols posar-te un nas de gosset? Doncs si vols, no t'amoïnis que prendràs Snapchat. Insisteixo en el tema de la necessitat. O sigui, tinc claríssim que jo faig servir les eines digitals que necessito. Per què? Per posicionar-me a internet, perquè soc freelance. Per crear reputació digital, perquè necessito que la gent em conegui. Per treballar col·laborativament, perquè els meus equips, la gent amb la que jo treballo, el meu equip, no està a la meva empresa, jo no tinc empresa, sinó que està escampada. Això ho necessito? Ho aprenc.
Uh-huh.
Ara, aprendre per aprendre coses que no tenen per mi cap rellevància o no tenen cap repercussió, doncs em sembla una pèrdua de temps. Prefereixo llegir una novel·la.
I no hi ha persones que en una determinada edat els hi costa... No els hi costa, que no volen aprendre, que sí. ja es pensen que com ja són grans ja ho han après tot.
Això
no...
també passa amb els joves, eh?
No dic que no els joves, però...
No, però és que és una qüestió individual, insisteixo. O sigui, ojo amb els tòpics de que la gent gran té això, el que estàs dient és, tècnicament es diu intel·ligència cristal·litzada. Que deixes de tenir capacitat d'aprendre. I això...
Perquè no vols, perquè ets tu, el que nega, diu, perquè sí, m'ensenyar si ja ho sé tot.
Vale, i això ja hi ha gent gran que no vol, hi ha gent de... Mira, només...
Això ens passa molt, per exemple, a les pimes catalanes, que hi ha moltes botigues que no volen estar presents a internet.
Uh-huh.
Ho veuen com una amenaça, no, quan no costa res i que no perden res, tampoc.
No, però és el d'abans. Quan ho necessitin, no t'amoïnis que pujaran al carro per pura necessitat. Jo insisteixo en que les coses... Nosaltres aprenem quan necessitem les coses. Mai quan algú ens diu que hem d'aprendre.
Mm-hmm.
L'aprenentatge té a veure amb la necessitat i té a veure amb la curiositat. Aleshores, sí que és cert que una de les coses que jo hi treballo molt és a despertar aquesta curiositat perduda moltes vegades, no? I la curiositat perduda perquè...
Tu imagina... Mai s'ha de perdre la curiositat per
efectivament,
aprendre.
Efectivament, efectivament. Aleshores, t'imagina que portes a la teva feina 35 anys, a la mateixa cadira, a la mateixa taula, fent la mateixa tasca. Aleshores, no és una qüestió d'intel·ligència cristal·litzada, és que estàs fins als pebrots amb perdó.
Mm-hmm. Mm?
És que no pots més. Vale? I aleshores, lògicament, et negues a qualsevol variació. Vale? I això és un perfil molt típic, sobretot a l'administració pública. Mm? Molt típic. I aleshores, què s'ha de fer amb aquesta gent? Tornar-la a il·lusionar.
Uh-huh.
I jo insisteixo, sempre dic el mateix. El que envelleix són les empreses. Les persones evolucionem. Les persones hem de transformar-nos contínuament. Però les empreses envelleixen. Aleshores, si tu mires una estructura amb la que té la gent 35 anys amb una cadira, el problema és l'empresa,
uh-huh.
no la persona. El problema és aquesta empresa que manté un senyor assegut a la mateixa taula i a la mateixa cadira 35 anys.
Uh-huh.
Estem parlant sobre les persones de més de 50 anys i arriba una edat, 65, la jubilació. Hi ha gent que no vol jubilar-se, tampoc, que hi ha talent.
Per exemple, jo.
Uh-huh. I què?
Doncs, mira, estem condemnats, segurament... Jo no vull parlar de seguir treballant, sinó de seguir sent productiva,
uh-huh.
que no és el mateix. Mm? Jo no vull parlar d'envelliment actiu, sinó d'envelliment generatiu. Mm? Generatiu és el tema de seguir produint per la societat. El que sí que és veritat és que a partir dels 65 jo tinc clar que una part de la meva vida... té a veure amb tenir ingressos, perquè les pensions que ens esperen deixen-les córrer, no? Una part tindrà que ser productiva per nassos, però una altra part té a veure amb tornar a la societat el que m'ha donat. Té a veure amb el voluntariat, té a veure amb cuidar d'altres, té tenir cura d'altres, té a veure amb seguir estant generant riquesa d'alguna manera. Que no tot té a veure amb els diners. Hi ha coses que sí, lògicament tindré que treballar perquè em quedarà una pensió ridícula, però... serà una part important de la meva generació de riquesa.
Uh-huh. Però hi ha moltes persones que volen continuar a treballar i no poden, o els hi costarà.
Sí.
Per temes legals, s'hauria, tot i que s'amplia, doncs ho amplia també l'edat, s'hauria de no perdre aquest talent.
Efectivament.
Perquè hi ha molta experiència acumulada.
Ja està canviant, eh? Això, ara ja existeix una figura, que és la jubilació justament activa,
uh-huh.
que permet que tu cobren la meitat del salari, la meitat, perdó, de la pensió, puguis treballar el que vulguis, vale? Ja existeix aquesta figura. Aquesta figura jo crec que s'anirà desenvolupant...
Conforme la gent vagi creixent, no es vagi jubilant, que es va augmentant el nombre de població.
Per una qüestió de que no podem assumir un sistema de pensions tal com el que tenim. Això per una banda. Jo crec fermament que el tema de la renda bàsica universal està més a prop del que creiem.
Mm-hmm.
I aleshores això també contribuirà a canviar tota la percepció que tenim justament de les pensions retributives. No? Això per una banda. Per una altra banda, envellir ja no és el que era. Una persona de 65 anys en aquest moment és una persona jove. jove, vull dir...
No, totalment.
Jove, en quant li queda molt de temps per un tema de longevitat. Resulta que estem en una mitjana de...
Té capacitats per poder continuar treballant. No és com abans, que amb 65 anys hi ha una persona vella, no? Que no tenia la capacitat per continuar treballant, havia de descansar perquè no era productiva.
Perquè no podia.
Perquè no podia, físicament.
Vale. En aquest moment, pensa que la Unió Europea diu que el límit de lo que és la dependència... Vale. I parlo de dependència física, uh-huh. perquè la dependència psíquica és molt petita, el percentatge de gent gran...
Òbviament hi haurà casos i casos, no? Però sí. En general...
No, la dependència física, o sigui, el que et costa caminar, que no tens... Estàs sord, que la vista... Bueno, en fi, tot això, sí. El que és dependència física, la Unió Europea ho fixa a partir del 75.
75, 10 anys més tard de l'edat de jubilació.
Aleshores tenim tota una franja d'edat molt gran, amb moltíssima gent, perquè són els baby boomers, justament, amb perfectes condicions físiques i mentals, que els tenim jugant a la petanca. Estem com un llum. Estem fatal. Mm-hmm. Això no pot ser. Això no pot ser en tots els sentits, perquè és que poden produir molta riquesa. És que, i insisteixo, que no estic parlant només de treballar, estic parlant d'aportar. Aportar en qualsevol sentit. En el que es diu envelliment generatiu. Torno a dir-ho.
Doncs, Laura, si et sembla, anem a donar pas als contertulianes avui totes elles, que han vingut al programa i que també volen parlar sobre treballar més enllà dels 50, treballar a la maduresa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Tres dones amb esperit jove són la Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES. Mireia, bon vespre.
Hola, bon vespre a tothom.
La Montse Herrera, coach, mediadora i terapeuta. Montse, bon vespre també.
Bon vespre.
La Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal. Isabel, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
No sé què us ha semblat l'entrevista a la Laura. Què destacaríeu d'aquests 20 minuts d'entrevista que hem parlat de treballar a la maduresa? Comencem per la Mireia i donem després la volta. Mireia.
Doncs m'ha semblat molt clara, molt directa amb les seves paraules i ha fet aportacions que potser encara el gran públic no han arribat. Uh-huh. Per exemple, jo el que més ressaltaria és aquest pas, aquesta diferenciació entre el segle XX i el segle XXI. O sigui, l'exaltació a la joventut que es feia en el segle XX i avui en dia, degut a aquests canvis demogràfics tan grans que estem vivint i que ja hem viscut, doncs aleshores és el segle XXI el segle dels sèniors.
Tu creus que és el segle dels sèniors?
Aviam...
Hi haurà molts sèniors, no?
No és que ho cregui o no ho cregui, és que amb les dades que ens surten demogràficament... Uh-huh. Està clarament demostrat. Pensa que abans l'esperança de vida era de 70 anys, avui en dia és de 83. Mm-hmm. Clar, aquest salt...
Tenim el baby boom, com deia la Laura, no? Molta gent jove durant els 160, 70, 80,
clar.
I ara cop hi ha menys.
Exacte, no? I cada vegada ens estem trobant amb més gent gran. Jo fins ara sempre havia dit que tenim molta gent gran activa, doncs gràcies a les paraules de la Laura, perquè sóc una gran defensora de la gent gran, que precisament es troben, bueno, pues que ja ha arribat l'edat de jubilació. Clar, pensem que amb aquesta esperança de vida tan gran que tenim avui en dia, és que estem parlant de 18 anys. Clar que no funciona el sistema de pensions. Mm-hmm. O sigui, en el seu moment, quan el sistema de pensions es va crear, realment va ser perfecte, però avui en dia, 18 anys i 18 anys de gent que realment, per sort...
18 anys als... quan no tenim en compte les prejubilacions per eres que amb els últims anys s'han fet també molt, molt extenses, no? Molta gent que s'ha prejubilat amb 50 i pico d'anys.
I amb 40 també.
I amb 40.
Clar, aleshores, tota aquesta
40
gent...
40 anys de renta.
Bueno, doncs precisament per això aquest envelliment generatiu del que ens parlava la Laura Rossillo i el tema d'aportar. Perquè hi ha moltes maneres d'aportar a la societat. Crec que és bàsic i fonamental defensar i des d'aquí animar totes aquelles persones que es queden sense feina, ja sigui doncs, per edat o pel motiu que sigui, o ja se'ls ha acabat el seu temps productiu a nivell laboral, el que coneixem des de sempre, doncs que col·laborin amb entitats. Tema de voluntariat, es necessiten moltes persones i de cara a ells mateixos els hi beneficiaran dos temes. Mm-hmm. Un, es sentiran bé, perquè en el moment que tu estàs aportant algú et sents bé, i psicològicament, que segur que la Montse ens en pot parlar largo y tendido, el fet d'estar ajudant, i el fet de tenir una obligació. una obligació diària. M'he d'aixecar, he de fer tal cosa, m'he d'arreglar. Això és bàsic.
És el més important.
Clar, perquè ens trobem que, si no, la gent decau.
Montse.
Psicològicament.
Manam.
No sé, del que has dit, del que ha dit abans la Laura, creus que està perdent el talent de les persones més enllà dels 50?
Mira, jo crec diverses cosetes. M'ha agradat molt la intervenció, ja la coneixia i crec que va molt ben encaminada. Hi ha un tema que està molt de moda, que és el reciclatge. Mm-hmm. Reciclatge de tot el material. Tot el que és material, el plàstic, la fusta, el vidre, però no s'està reciclant el cervell, no s'està reciclant el ser humà. Saps? I això em fa molta ràbia. Jo consulto també molta gent que ha sigut expedida amb una edat que ja no troben feina de cap de les maneres.
Que era abans els 45, no?, que deia ara Laura.
Sí, és que si tu vas amb una empresa Headhunters, ja no agafen currículums a partir de 45 anys.
No, és que no és terrible.
A cap empresa de selecció.
Sí, però imagina, vull dir, és que 45 anys, que són els que tinc jo, m'entens? Llavors, és terrorífic. Què passa? Quan ve la gent, el que els ajudo i motivo és a reinventar-se. És a dir, possiblement tu, amb el càrrec que has tingut i la feina que has tingut fins ara i has fet durant tots aquests anys, ara no hi ha mercat. Pel que sigui, no t'agafen.
S'està canviant també les professions,
les competències... El fet d'allargar-se tant el temps de vida fa que tinguis que fer diferents feines.
Però abans la Laura ens deia que era un tòpic, això de que hi ha molta gent que no s'adapta o que no costa adaptar-se o que no vol adaptar-se o que
sí.
amb una tecnologia no sap com va el mòbil.
Quim, sí que té raó, però fixa-t'hi, si tu tota la vida t'has dedicat a fer el que estàs fent ara, sí, arriba un moment que penses que no saps fer una altra cosa. Aquest és el tema. Llavors, aquí és on tu tens que donar-te en compte que encara que hagis estat sentat davant d'un micro durant tota la teva carrera professional, saps fer moltes més coses.
I tant, estic completament d'acord.
D'acord?
On s'ha d'anar reinventant.
Ah,
som capaços i ho hem de creure.
Exacte.
Ho hem de creure.
Llavors, que potser no tornis a trobar feina com a locutor de ràdio, d'acord, per una empresa, però sí que pots trobar alternatives relacionades amb tot el teu capacital. És a dir, amb tot el que tu saps fer, hem de buscar...
Hi ha molta gent que es tanca amb el que ha fet sempre,
molt,
no?
Sí.
I no s'obre amb les capacitats que has pogut fer, no?
Exacte.
Puc intervenir,
no? I tant. Laura, encara no m'ha escoltat a la Isabel, però li donem pas, eh?
No, és que en aquest sentit jo hi ha una reflexió que voldria fer, i és que tots tenim molt clar quin és el nostre ofici, quina és la formació que tenim, quin és el nostre treball, però no sabem quin és el nostre talent.
Aquí.
Una reflexió que no hem fet mai és què és allò en el que sóc molt bo i, a més, gaudeixo moltíssim, o sigui, disfruto moltíssim quan l'estic fent. Això, aquesta reflexió no l'hem fet. I a mi m'agrada més parlar de transformació que de reinvenció. Perquè la paraula transformació té una connotació molt més creativa, molt més transformadora, perquè jo no solament vull treballar, jo a més vull ser feliç, jo a més vull aprendre, gaudir de la vida. Aleshores, a mi m'agrada molt la paraula transformació. I té a veure amb passar de treballar a desenvolupar el meu talent, que és una cosa diferent.
Exacte. Una altra cosa que volia afegir és...
Quan li preguntaves
diferències entre els joves i els grans, jo crec que també hi ha una cosa, ojo, sota la meva perspectiva, que és molt important, que és que els grans, o els que tenim més edat, ja hem caigut, ja ens hem donat contra la paret, ja hem provat coses i no han sortit, i sabem el que és el fracàs o el no sortir... O que les coses no surten com tu has desitjat. Això la gent jove encara no ho ha viscut. Llavors, els projectes i les idees que un pot tindre quan és molt jove i encara no s'ha donat contra la paret, poden ser molt maques, però que la realitat no són tan tangibles. I les persones grans ja han passat aquest recorregut.
Un recorregut que, precisament, aquí no es premia, però als Estats Units sí.
Exacte.
El fracàs és una cosa que es valora moltíssim perquè... s'aprèn amb
el
fracàs.
És que es té que mirar així. Jo, quan parlo de fracàs, sempre dic que és un objectiu no desitjat. Llavors, és el camí pel qual no tens que continuar. Agafa una drecera, ves per una altra banda. Vull dir, no et paris, eh? Vull dir, no, que aquí, en aquest país, som molt de... hem fracassat i ens posem a plorar i ens tanquem. Vull dir, s'ha de mirar com... És una porta nova. No continuïs per aquest camí, no funciona, anem a buscar una altra. Ja està.
Exacte.
I això la gent jove encara... Per la il·lusió de ser jove i perquè no t'has donat encara cops a la paret, doncs no ho tens present. I jo crec que això és important en una empresa. I tindre aquestes coses bastant a la mà.
Isabel.
Bon vespre.
Bon vespre de nou.
Jo, escoltant a la Laura, pues, la veritat és que em sento molt identificada amb el que ella diu, no? I jo parlaré des del meu punt de vista de persones, perquè jo tracto molt amb persones. Comentar, per exemple, el que tu has fet, el petit comentari que has fet dels comerciants.
Ja estic rebent. A veure, Isabel, digues.
No és que va al contrari, no?
Lo d'internet.
Sí, lo d'internet, no? Perquè, clar, jo tracto amb comerciants, aleshores... Sí que parlem de... Que, clar, ha canviat, tot ha canviat, en pocs anys ha canviat molt.
I el que canviarà.
Clar, la capacitat d'adaptar-se de la gent, doncs, no és la mateixa.
Només et dic que avui, per exemple, hem conegut que Toys R Us, la gran Toys R Us, tanca als Estats Units.
Què dius?
Tanca perquè sí? Ja no...
Tanca el que és aspecte, perquè físicament no, la gent no hi va comprar.
Comprava a internet, però la botiga que sempre havíem vist, que era el gran referent per comprar joguines, tanca.
Sí.
És una adaptació que s'ha de fer.
Però tots els centres comercials estan desapareixent al nord dels
Estats Units.
I aquí també, si passa als Estats Units, aquí molt temps també passarà, està passant.
Ho dic perquè hi ha molta... Sempre, des que faig problemes econòmics, em trobo que molts petits comerços tenen com por a estar presents a internet. I diuen que és el futur. Ho veiem quan Toys R Us tanca i només vendrà per internet.
Sí, però jo t'explicaré el per què, perquè clar, jo parlo amb aquesta gent, tracto amb aquesta gent, i aleshores, clar, tot és ja gent d'una certa edat. Què passa? Lo de les xarxes, a mi em sembla molt bé perquè, evidentment, és el que hi ha. Però tot això requereix un temps. És que avui en dia nosaltres no som conscients del temps que comporta estar present a la xarxa. El que diu la Laura, tu, si segons quin tipus de feina... Evidentment que tens que estar present a totes les xarxes perquè tens que donar a conèixer, perquè és que tens que treballar amb ella. Però, segons quin tipus de professions, com és el comerç... Clar, tu fas un horari, no? Tu estàs pràcticament tot el dia... Jo conec els meus clients. Doncs, clar, obren la botiga, potser a dos... Que moltes vegades no són 9:45 del matí, que arriben abans, perquè tenen gènere que marcar, al migdia moltes vegades es queden allà perquè tenen coses que fer, tenen feina d'oficina, gènere que marcar, acaben a 9:45 del vespre, arriben a casa seva a les 9. Aleshores, tenen família, tenen...
Obligació. La vida és dura d'un comerciant.
Aleshores, què et poses a les xarxes? I parlo per mi també, Vull dir, què et poses a les xarxes? A les 12 del vespre? Tens que tenir una capacitat de treball molt gran, unes ganes molt grans de fer-ho i tenir una motivació molt gran per posar-te a les 12 del vespre, després de tota una jornada laboral, estar administrant totes les xarxes. Això d'entrada.
La Laura crec que et voldrà respondre.
La presència a les xarxes comporta un temps. Que potser sí que després, si gestiones bé el temps i és una inversió de temps que fas, segurament serà molt més rentable. Però, clar, tot això mentalitza aquesta gent que és així. És complicat. És molt complicat. Després també...
Però només em marcaré amb una altra dada actual, que després en parlarem, i és Mercadona. Mercadona, aquest any, ha reduït molt els seus beneficis perquè tot ho està destinant a crear un nou canal de venda per internet.
Sí, però, Quim... A Mercadona, clar, evidentment és una gran empresa.
Sí, que jo sé que el senyor Mercadona no estarà a casa seva i després estarà a internet.
Una cosa és el petit o mitjà comerç i l'altra cosa... El mitjà ja...
S'ha d'enfrontar amb aquests canvis també, s'haurà d'enfrontar.
Evident, i s'estan enfrontant. El que passa que, clar, el relleu generacional que té que haver-hi que costa, perquè és el que diem, avui en dia no tenir un comerç, no abans, potser una família podia viure bé. Avui en dia... És un sacrifici, Moltes vegades gent ja, segons de quina edat, el que diem, de 50 cap amunt, té un comerç perquè està esperant a jubilar-se i ja està, i anar passant. Els beneficis no són els que eren. La vida està canviant a un ritme molt gran i el petit comerç està com està i segurament la gent jove... Potser és una alternativa que potser la gent jove que no troba feines mal pagades... en uns sectors, potser resulta que es reconverteix i el comerç també es pot reconvertir amb aquestes noves generacions. Però això és una feina que hem de fer.
Si em deixeu una petita intervenció respecte al retail, respecte a les botigues. Està clar que s'estan convertint en el que li diuen showrooms. O sigui, tu vas a la botiga a provar-te, però comprar
segurament no compres. Vale, aleshores, en aquest sentit, jo, quan parlo amb petit comerciant, sempre parlo d'això. Escolta, tu el que has d'ofertar és un aparador meravellós, és la possibilitat de que la gent es provi les sabates o el que sigui, i, a més, li has de donar wifi perquè després la compra la faci per internet. Mm? Vale? I aleshores tu tenies un sistema de distribució del gènere diferent. No? Hi ha moltes maneres d'actualitzar-se en el sentit del retail. No? I té a veure, no sé si ho heu vist, per exemple, ara que parlàvem de la Caixa, doncs les noves oficines de la Caixa.
Sí.
Les noves oficines de la Caixa resulta que són això, showrooms.
Sí. No, sí, 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 està clar. Sí, sí.
Llocs on teniu...
I no sé si heu anat al carrer Palai, però han obert una oficina de la línia més juvenil, que és Imagine Bank.
Imagine Bank.
És espectacular, perquè és,
sí,
és un bar.
Sí, sí, els fills hi són.
És un bar, però vas allà a fer les gestions al banc, però és que és un bar.
I tens cafè, i
tens cafè, sí, tens sàndwich, tens de tot.
Doncs això parlo. O, per exemple, no sé, suposo que heu vist les botigues que està obrint Zara, que són espectacles. És un, sí, espectacle el que estàs veient. Sí. L'important no és la compra a la botiga. I això, aquest canvi és el que costarà, eh?
Clar, l'altre dia en el mobile, relacionat amb el que estava dient la Isabel, amb el que es troben les botigues, doncs en el mobile, quan va intervenir Pimec, no? Perquè clar, aquí el teixit nostre associatiu, aquí a casa nostra, doncs és majoritàriament petita i mitjana empresa. Aleshores, el gran clic, el gran pas que s'ha de fer aquí a casa nostra és el tema tecnològic, sobretot en les botigues. I des de Pimec s'ajudarà, i diria que ja han començat el procés, perquè les botigues, els petits comerços, tirin endavant amb les noves tecnologies amb què la compra es pugui fer, perquè lògicament això té un cost, unes hores de feina, el que estava parlant la Isabel, i moltes vegades no ho pot assumir avui en dia amb la situació que es troba el petit comerç. Aleshores, des de Pimec han creat un grup que ells, en funció de la zona on estiguin, es poden associar. Mm-hmm. I ho poden fer de forma comunitària.
I jo només volia afegir una cosa, ja que parlàvem també del sector bancari, que precisament, bueno, per circumstàncies del que diem, no?, de l'evolució, doncs jo treballava en una entitat bancària, aquesta entitat bancària ha tancat. Aleshores, clar, parles amb una persona que fa temps que ja la coneixes, que estan empleats allà, i li vaig dir, bueno, però ara vosaltres com no reubicareu? Doncs mira, hi ha una altra entitat, una persona ja més de 40 anys, eh? Diu, hi ha una altra entitat bancària que fins ara havia apostat només per la gent jove, però com s'ha trobat amb un segment de clientela que, bueno, que necessita...
No, hi ha mercat de gent gran, que hi ha un públic de gent ja molt
volum. Totes aquestes persones que estem aquí a dintre d'aquesta oficina, i a mi, que ell ja té una edat, ens ha agafat perquè agafem aquest sector. Perquè ara s'han donat compte que fa falta alguna cosa més, que està molt bé, agafar aquesta gent jove, recent sortida d'una carrera, que té uns coneixements X de moltes coses, segurament més que nosaltres, però nosaltres aportem un valor afegit, que és una experiència i un tracte amb les persones que a ells encara els hi falta. I jo, doncs, vaig aplaudir aquesta decisió. A més, és una entitat que coneixem tots.
Jo recordo una experiència personal de l'entitat bancària, que fa uns anys vaig anar a treure diners de l'oficina i vaig portar la llibreta, i feia mesos que la llibreta no estava actualitzada. La bronca que em va fotre el senyor, perquè hi va ser quan jo començava a mirar-ho per internet. Va dir, és que ho vas actualitzar... Jo ja no actualitzava, perquè jo ho mirava per internet. Però aquell senyor...
Clar,
no. Seguia
el sistema, però una bronca em va fotre, perquè va estar com una estona allà actualitzant.
Clar, relacionant amb el que deia la Laura Rossillo i també la Montse, d'aquest canvi que hem de fer aquí, tant a Catalunya com a Espanya, amb el tema del fracàs.
Mm-hmm.
I jo crec que ve molt també per l'educació. L'educació, el sistema educatiu que rebem a les escoles. En aquí... quan et pegues una bufetada, empresarialment parlant o com a emprenedor, sembla pràcticament que t'hagis d'amagar. Les dades que surten, quan preguntes de què vols treballar, què vols fer de gran, no?, en els darrers cursos de les escoles, et diuen que volen ser funcionaris.
Ojo, o famosos.
Bueno, això ja...
Aquesta a mi em posa els pèls de punta.
Això ja entrem en tema de valors i de què és realment el que els hi hem ensenyat. Però en això... Als Estats Units, ja des de molt petits, els ensenyen a ells mateixos crear, innovar, que siguin emprenedors. I això es premia. Mm-hmm. I quan tu el dia de demà vas a buscar feina, o per el teu currículum hi ha dos o tres negocis que has emprès tu mateix, O tu
però
ja no existeixes.
Aquí al nostre país ens passa que quan tanques un negoci i deixes deutes, bueno, difícilment pots tornar a obrir un negoci.
Però has introduït...
T'has condemnat de per vida.
Però tu ara has introduït un nou element, que és el tema dels deutes. O sigui,
deutes? No, però no l'introduixo. Quan tanques un negoci, pot ser habitual que tanquis amb deutes. Per sí, això el tanques, sí, si no el tanques, el negoci.
Sí, sí, però l'esperit emprenedor.
Però aquesta persona no pot tornar a ser emprenedora.
Ja, sí, clar, no? Sí. Amb el tema de l'emprenedoria, vull afegir una cosa que tinc claríssima, i és que nosaltres som fills tots, els joves, els que no són tan joves, els que són molt grans, d'una societat que... jo crec que ha exaltat el treballar per altres.
Exacte.
El treballar per altres, la feina per altres, és, per descomptat, en fi, l'objectiu de qualsevol jove, en sèrio. Sigui funcionari o sigui empleat d'una botiga, m'és igual. La història és, jo vull tenir una nòmina.
Clar, perquè és el que t'han transmès, que et paguin a final de mes.
Aleshores,
una seguretat.
Una de les coses que crec que és fonamental en aquest moment és passar de la mentalitat de tenir una nòmina a presentar factura.
Correcte.
De la nòmina a la factura, aquest és el trànsit que estem vivint ara.
Sí, nosaltres com a CES ho hem viscut i ho hem estat estudiant, perquè precisament hem fet el cicle dels treballs del futur, on la Laura va col·laborar amb nosaltres, i un dels grans canvis que trobem en els treballs del futur és aquest, que el tema de treballar per un altre, cobrar final de mes, i aquesta seguretat que ens han anat transmetent els nostres pares i que era el que havíem d'aconseguir, tot això s'ha acabat, i a partir d'ara ve el treball en xarxa, o sigui, el que parlava la Laura de dedicar unes hores a tot el que és internet, a la feina col·laborativa, i que cadascú s'haurà d'espavilar i anar fent factures, i el tema, sobretot, de les capacitats. O sigui, realment estem acostumats a que tu tens tal feina, serveixes per tal cosa. No és cert. Per sort, els sers humans tenim les 7 intel·ligències, vull dir, tot el tema de les intel·ligències múltiples. Les escoles avui en dia ja ho estan treballant, el fet de treballar per projectes. Hem de saber treballar en equip, treballar sols, perquè al llarg de la nostra vida ens anirem trobant amb tot això. I aleshores, doncs, el treball del futur no és tant dir la llista dels treballs del futur és aquesta, sinó com serà treballar en un futur.
Isabel.
Bé, jo els he escoltat a les dues i sí, és veritat. És veritat que tendim a canviar el sistema de treball. Però, clar, també tenen que canviar els nostres governs, eh? També tenen que canviar les proteccions socials. Perquè si aquí comencem a ser tots autònoms, sí, serem estupendament, serem tots emprenedors, tots autònoms. Però què passa? Després què passarà amb les cobertures socials? O sigui que volem, com passa, està passant ara, ja s'està reconvertint amb segons quines feines amb falsos autònoms. Aleshores, aquí també, molt bé, la feina té que fer un canvi, l'està fent, però té que estar acompanyada per unes lleis, per un sistema també de protecció social, perquè si no arribarem dintre d'uns anys, que hi haurà unes generacions que això serà insuportable, o sigui que no es podrà, la gent tindrà una carència de cobertures socials que això la nostra societat no la podem ni la devem assumir.
Clar, és que políticament parlant, el govern s'ha d'adaptar, el govern sigui quin sigui, s'ha d'adaptar a la situació que estem vivint, als canvis i als canvis que hi hauran, perquè és el present. Aleshores, políticament parlant, tot això s'ha de cobrir, i un dels principals temes que s'haurien d'actuar ja és amb el tema dels autònoms, de les quotes que estem pagant aquí, que no tenen res a veure amb el que es paga a la resta de països.
Evident. Jo porto 20 anys sent autònoma, i treballat quan vaig començar a treballar amb 14 anyets i vaig estar amb empresa, amb nòmina, i vaig ser el que és el positiu i el negatiu d'estar amb els dos bandos, sí? No canvio ser autònoma, però sí que és veritat que és molt, molt complicat. Jo quan la gent em pregunta, Montse, tu què necessites? Jo els dic, mira, jo començo el dia 1, aixeco la persiana, la barraqueta, que dic jo, començo menys X euros. Aquesta és la meva base cada dia 1 de mes. És a dir, jo
has hagut de pagar la
quota. No tinc res previst amb la meva feina. És començar el dia 1 una altra vegada, venga, som-hi, a veure què fem. I una miqueta el que parlàvem aquí, que és el que s'està portant ara molt, que és el coworking, que és el fet de que menys brillants s'ajunten, cada un és independent, cada un sap el que té que fer i col·laborem tots junts. Això és algo que s'està fent i que està funcionant molt bé. Molt bé. I jo animo la gent a que s'atreveixi.
I tant.
Sí que és cert que quan un porta 20 anys amb una empresa, amb una nòmina, que és molt maco cobrar l'estiu quan no...
Sí, exacte.
Saps? Apaga doble.
Clar, cobres... No, és que, ojo, cobres a l'estiu estant de vacances i, a més, tens paga extra. Mm-hmm. Jo a l'estiu tinc que pagar, continuo pagant els meus gastos, els meus seguros, el lloguer de local, tot, i no treballo. Perquè no hi ha clientela, perquè estan de vacances. Mm-hmm. Pagues extres, jo ja fa...
Molts anys.
No hi cap si et serveix.
Clar, és que, vull dir, a veure, també t'adaptes a viure d'una altra manera. Exacte. I no esperar a que caigui això gratuïtament. Vull dir, mm-hmm. quan cau algo perquè tu has treballat. Llavors, això és molt important. Una altra cosa que comentàvem per aquí és el tema de l'educació.
Sí.
A mi el tema d'educació em preocupa i m'ocupo, més que preocupar-me, m'ocupo molt de l'educació perquè tinc molts xavals molt joves i nens a la consulta i no saben què volen ser de grans. No tenen ni idea. I els pares no potencien. Jo demano que els pares vinguin i jo els pregunto, amb què sobresurt el teu fill? Amb què és brutal, d'innat?
Sí.
I els pares em diuen, no ho sé. Com és possible... que els pares no sàpiguen donar-se'n
compte... El nen sempre acaba jugant més amb alguna cosa,
clar,
amb una altra, no?
O cantant, o ballant, o fer gimnàstica, o amb números,
coses, o
és igual.
Mira,
per exemple, des de les intel·ligències múltiples, el que diuen i recomanen és que en els primers anys de vida hi ha una sèrie d'aptituds que ja sobresurten.
Exacte.
Per exemple, dels 0 als 3 anys, no? Doncs hi ha qui comença a parlar amb un any i mig, i hi ha qui comença a parlar amb 2 anys i mig. Entesos, tot això és normal. Però aquell que et comenci a parlar amb 1 any i mig i parlant de forma clara i entenent que són pocs casos...
A la ràdio.
Bueno, pues, per exemple, exacte. Però et diuen, miri d'en recordar-se d'això, perquè, clar, després passen els anys i no hi penses, però aquell que amb 1 any i mig et parla vol dir que ja té unes aptituds per exemple, pues, tema de parlar per la ràdio,
idiomes.
Tema de política, advocat, o sigui, tot el que sigui coses de parlar.
Uh-huh.
Aquell que amb 1 any i poc, el que més li aficioni sigui tema d'endolls, construir... puzzles. Hi ha nanos que ja tenen aquesta habilitat. Doncs recorda-ho, per què? Perquè aquest nano té una part del cervell més desenvolupada que una altra. Després, tot el talent, tot es pot anar treballant, però hi ha una sèrie de capacitats...
I no li tanquis innates. El talent tampoc, que molt sovint el talent aquest s'intenta... no amagar, o com
no,
vols
que
el teu fill sigui metge,
potenciar.
Doncs s'ha de potenciar.
No, qualsevol talent i procurar potenciar-ho tot.
Quants pares, i també és un tòpic, però passa, encara passa, quants pares no han pogut tindre una formació i volen que els seus fills tinguin aquella formació.
Exacte.
El pare volia ser advocat o volia ser metge, no va poder, per les circumstàncies, i el seu fill està dirigint, obligant, entre cometes, perquè molts encara...
O els matxaquen.
Els matxaquen molt per anar en aquella direcció quan la gent, els xavals, volen i realment tenen un potencial brutal cap a una altra direcció. Mm. Això és important.
Ens queden 5 minuts, bueno, ràpidament, Montse.
No, més que res que l'educació també el que fa és reforçar amb premis quan ho fas bé i matxacar-te quan t'equivoques.
Mm-hmm.
I aquí és on tornem a parlar de que el fracàs és important per aprendre. Si de petit ensenyen que fracassar és dolent i, a més, estaràs castigat i et faran passar-ho malament davant dels companys, fa que tu no vulguis de cap de les maneres fracassar, perquè és terrorífic, mm-hmm. quan realment és una eina molt, molt bona.
Ens falten 5 minuts per acabar el programa i hem de parlar també d'actualitat i, òbviament, avui que tenim a Laura Rosillo, que parlem de la maduresa, treballa més enllà dels 50. Aquesta setmana, econòmicament, la notícia ha estat les pensions. El debat de, si no m'equivoco, del dimecres, ahir, va ser el dia que es va tenir lloc al Congrés dels Diputats, i aquest anunci d'augmentar les pensions mínimes condicionades a l'aprovació dels pressupostos. Laura, no sé què n'opines de les pensions. Abans ho havies explicat també, que cada cop, no?, les pensions són més mínimes.
El panorama és molt negre, però jo crec que perquè tenim manca d'imaginació. O sigui, a veure, el pressupost de l'Estat és una bossa que es pot repartir de moltes maneres. No té per què ser una cosa absolutament rígida i estricta, no? I això és el que no hi ha manera. No hi ha manera. L'altre dia parlava, per exemple, de... Quan parlàvem, per exemple, de que a partir del 75 resulta que entres en dependència física, parlàvem, és igual, o mental. Bueno, doncs,
per què a partir d'una certa edat, quan tu entres en dependència, surts del pla de pensions i entres en el pla de dependència, per exemple. És que se m'acudeixen quantitat de coses a posar sobre la taula per començar a parlar d'un nou model, no? A veure, jo crec que, de totes maneres, el que és més important és començar en sèrio, i ho dic de veritat, a parlar de la renta mínima, de la renta mínima bàsica, eh? Per què? Perquè, veritablement, si tu analitzes en aquest moment com està distribuït l'atur, és cert que els menors de 25 anys, vale, comencen bueno, a ser els grans aturats, o sigui, no s'incorporen al lloc de treball. I això és tan greu com el que està passant amb els més grans de 45. Si tenim que l'edat de treballar absolutament òptima per l'empresa és de 30 a 45, són 15 anys. Mm-hmm. Són 15 anys.
Sí,
a veure què fem. A veure què fem. O sigui, què vol dir? Que la resta sobrem. No. Que la resta sobrem. Que la resta hem de viure de la subvenció pública. A veure, no, tampoc. Aleshores, jo crec que ha de canviar el sistema de dalt a baix. De dalt a baix vol dir de dalt a baix. No vol dir posar parxes, no vol dir doncs ara en traurem de la bossa de no sé què i la ficarem aquí.
Una reforma en profunditat.
Exacte, global, a més global, de repartiment del pressupost de l'Estat.
Isabel.
Jo sí, jo estava escoltant a la Laura, però deia que sí, està clar que clar, tal com estem avui en dia amb el sistema de pensions, tenim que anar... Bueno, i que no cobreix les necessitats de les persones perquè no hi hagi aquestes diferències tan grans, aquestes desigualtats, es necessita, potser, la renta mínima garantida. Però, clar, tenim que començar també des de baix. Tenim que començar dient que els sous que s'estan pagant ara... és impensable que aquest sistema es pugui aguantar amb aquests sous que hi ha tan precaris. Impossible mantenir el sistema, la seguretat social, el sistema de pensions. La reforma té que començar per aquí. Abans de pensar que tinguem que donar diners perquè hi ha gent perquè no es quedi a la misèria, és a dir, tinguem que donar una renta mínima garantida, aquí s'ha de començar de la base. La base és buscar una política, no ho sé, perquè realment no ho sé, no tinc els coneixements ni les eines per saber què és el que poden fer els nostres polítics per poder solucionar això. Però la base té que ser de que no es poden aguantar aquests sous tan precaris que s'estan pagant ara. Perquè si no, si la base és aquesta, tot el que més es desmunta, perquè no hi haurà, abans no hi ha diners ni per renta mínima garantida, no hi ha diners per res.
Sí, senyora.
I partim des d'aquí.
S'ha instrumentalitzat políticament el tema de les pensions, en aquests moments lligant-ho amb lo del PNB, com una mesura de pressió. Això no ens ha de treure el que és realment important, com estaven comentant les companyes. Ha d'haver-hi un canvi profund, però completament estructural. Això va molt lligat al que comentàvem abans, també, que el nostre sistema de pensions es va crear als anys 60. Llavors, en aquella època realment era molt bo. Però avui en dia, amb tots aquests canvis demogràfics que hem viscut, no s'ajusta en absolut a la realitat. Aquí hi ha el tema de tema econòmic i tema fiscal. Mm-hmm. Clar, aquí la fiscalitat va molt lligada. Crec que alguna cosa s'ha de fer, està clar. Hi ha alguna cosa gran i profund.
Una reforma global, com deia
clar,
Laura.
Per exemple, l'any passat, quan es va aprovar aquí a Catalunya, en el nostre Parlament, que per mi va ser la fita històrica de l'any passat. Va ser, a més, soc una gran defensora de la renda mínima garantida i la renda bàsica universal. L'any passat, el primer pacte que va haver, que absolutament tots els partits polítics van estar d'acord, va ser en això. Uh-huh. O sigui, és impressionant que en el nostre Parlament tots estiguessin d'acord. La consellera, la Dolors Bassa, va venir el dia següent, aquí en aquest programa, parlant-se. Perquè realment és que va ser una fita i és una cosa que beneficia a tota la societat. Aleshores, doncs, que tots els governs, siguin d'aquí o d'allà, hem d'anar endavant perquè el canvi s'està veient el que estem vivint.
És que si no hi haurà un daltabaix social, eh?
Montse.
Molt ràpidament.
Sí, que acabem, seràs la darrera en parlar, va.
Mira, jo no sé si seré negativa, positiva o optimista, però jo visc el dia a dia sense creure que tindré pensió. És a dir, la meva mentalitat és no hi haurà un papà estado o un mamà estado que em mantindrà. La meva base de pensament el dia d'avui és aquesta.
I t'has obert un pla de pensions.
I ja fa... No, mira, intento...
Ja arribarà el moment.
Saps? Jo crec que sóc treballadora, m'agrada treballar. Crec que l'error està en treure a la gent l'oportunitat de poder continuar treballant, que és el que hem parlat avui. i jo crec que l'Estat s'està equivocant amb el fet de mantindre a gent que és activa, vàlida i que pot guanyar-se la vida de forma normal sense que tinguin que mantindre'ls. I després hi ha gent que necessita, doncs amb aquests, ok, els altres a treballar.
És el que dèiem al principi amb la Laura Rosillo, l'especialista en Age Management, que avui hem parlat amb ella, que a partir dels 65 la jubilació... Home, hi ha molta gent que podria continuar treballant fins als 75. No sé si ho deies tu, ho deia la Mireia, que és l'edat... Tu ho deies, no, Laura?
Sí.
Que la Unió Europea diu com a edat que avui en dia una persona doncs, ja comença a patir problemes perquè l'evolució fa que cada cop vivim més anys i que vivim en millors condicions. Laura Rosillo, especialista en Age Management, moltíssimes gràcies per venir al Plusvàlua.
Un plaer. Gràcies a vosaltres, un plaer de veritat.
Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, gràcies també per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Montse Herrera, coach, mediadora i terapeuta, gràcies també per venir.
Moltes gràcies.
I la Maria del Pozo, la gerent del CES i advocada també, gràcies per venir com cada setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els controls tècnics hem tingut el Mario Ramírez, ja saben que el Plusvàlua és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa. Reben una salutació de Quim Esteban. Tornem dijous que ve a les 8 a través de Ràdio Estel. Adéu.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.